dia a tothom i benvinguts un dia més a Coneix Món, un programa dedicat a conèixer la realitat d'un país estranger que molts desconeixem. Els parla Josep Cabré des de la tercera planta de l'Institut Jaume Balmes, al vell mig del carrer Consell de Cent al centre de Barcelona. L'edició d'avui se centrarà en l'immens molt cultural que envolta l'Índia, un país per molts desconegut però d'altra banda fascinant. Concretament ens centrarem en aspectes diversos, com l'arquitectura, la indumentària, l'esport, la religió, la gastronomia o les llengües que caracteritzen el país. Amb tot això, sense perdre ni un segon menys, comencem Coneix Món. Avui ens acompanyen uns col·laboradors molt especials que ens introduiran de la millor manera possible en la immensitat d'aquest curiós món. Comencem parlant amb Martí Cercavins, sobre l'arquitectura a l'Índia.
Gràcies, Josep. A continuació, com ell ha dit, us parlaré de l'arquitectura a l'Índia. L'arquitectura presenta grans variacions a nivell regional i conté influències budistes, musulmanes i europees. Els tipus més comuns d'arquitectura a Índia són el temple subterrani, que consisteix en grutes artificials o bé naturals disposades amb sostres generalment plans i amb gruixudes columnes, l'estupa, que significa tomba o túmul, que és un edifici circular acabat en forma semiesfèrica i és una construcció pròpia del budisme, a la vegada una representació del Buda i un monument en commemoració a la seva mort. La pagoda és un lloc de culte per als creients i de la religió budista, té el seu origen en l'estupa. Es tracta d'un temple indi fabricat a partir de materials de pedra de forma esglaonada, la qual resulta de la superposició de diversos cossos amb magnitud decreixent. El Gopuram, un element característic de l'arquitectura dels temples hindús del sud de l'Índia, consistent en una torre ornamental situada sobre l'entrada al recinte del temple. Té una forma piramidal i acostuma a estar adornat amb escultures pintades representant déus i altres éssers divins i celestials. Són, en general, les portes d'entrada a les pagodes. I finalment, la Shikara, un temple típic de l'Índia septentrional. I ara un petit apunt sobre el Taj Mahal, que és el monument més destacat de l'Índia i és una de les principals atraccions turístiques del territori. És un gran mausoleu situat a la ciutat d'Agra, a la vora del riu Yamuna. El va fer construir l'emperador mogol Shah Jahan en honor a la seva difunta esposa, l'emperadriu Arjuman Banu Begum, més coneguda com Mumtaz Mahal, la qual va morir en donar llum al seu 14è fill. És considerat el més bell exemple d'arquitectura mongola que sol combinar elements d'estil islàmic, persa, indi i turc. Se n'ha destacat especialment el caràcter romàntic. El 7 de juliol de 2007 va ser considerat per la UNESCO com una de les 100 meravelles del món. A continuació, Benet Aragai ens parlarà de la indumentària a l'Índia.
Si heu tingut l'oportunitat de visitar l'Índia, potser coincidiu que un dels principals atractius de la cultura local és la típica manera de vestir. La vestimenta a l'Índia té més a veure amb les tradicions, condicions socials i creences religioses que amb la moda, tal com la coneixem al món occidental. Criden l'atenció la bellesa dels dissenys, l'originalitat de les textures i la brillantor dels colors. Primerament tenim el sari, un vestit femení tradicional de cos sencer, constituït per una sola peça rectangular, generalment de cotó de seda, de 5 metres de llargada i sempre d'un metre d'amplada, que s'ajusta al voltant del cos sense costura ni agulles. El sari és propi del subcontinent indi, que inclou l'Índia, el Nepal, Bangladesh, Pakistan i Sri Lanka. Es porta sobre una mena de samarreta de màniga curta que arriba fins a la cintura. El seu color pot variar segons les regions i circumstàncies. Un altre vestit popular a l'Índia és el salwar kameez, una espècie de pantalons subjectes per la cintura i els turmells. Les dones els porten sobre una peça de túnica llarga i solta coneguda com a kameez. Sobre aquest vestit es porta una túnica de coll mandarí coneguda com a kurta. D'altra banda tenim els homes, que tenen més incorporada la vestimenta occidental, de manera que usen camises i pantalons. No obstant això, alguns encara utilitzen vestits tradicionals per a certs esdeveniments elegants, com ara el lungi, que és un drap de tela que es porta a la cintura com a pareo, que té una forma especial de doblegat solament apta per experts. I d'altra banda tenim el dhoti, que és una variació del lungi, però una miqueta més llarg. Ara mateix els deixem amb l'Helena i la Paula, que us parlaran sobre la religió.
Bon dia, som la Paula Coder i jo mateixa, l'Helena Sanz, i us parlarem de com la religió influeix en la vida de les persones. A la Índia, la majoria d'habitants pertanyen a la religió hinduista, islàmica i cristiana, i després hi ha altres religions més minoritàries, com són el sikhisme, el budisme, el jainisme o el zoroastrisme. Primer, direm el nombre de persones que practiquen aquesta religió, i després farem un petit incís sobre aquesta. L'hinduisme és la religió més extensa a l'Índia, uns 850 milions de persones la segueixen. Aquesta religió és tan important, està distribuïda per tota la Índia. L'islamisme té uns 150 milions de creients. On hi ha una concentració més gran d'aquesta religió és al nord del país i a les illes del sud-est. El cristianisme té uns 26 milions de persones i està situada a l'oest del país majoritàriament. Els sikhs són uns 20 milions de persones i estan situats al nord del país. Es va originar al segle XV al Panjab. Un sikh és un deixeble del guru. El budisme és practicat per uns 8 milions de persones a la Índia. És una doctrina filosòfica oriental basada en els ensenyaments de Siddhartha Gautama. El jainisme té uns 5 milions de creients a la Índia. Es tracta d'una tradició gnòstica, no teista, i que no reconeix l'autoritat dels textos Veda ni dels Brahms. Zoroastrisme és una religió molt minoritària que es concentra principalment al Mumbai i és practicada pels parsis. Per a ells, els quatre elements, aigua, terra, foc i aire, són sagrats i no poden ser profanats. Per això, quan moren, col·loquen els cadàvers a altres torres cilíndriques de pedra, torres del silenci, perquè els voltors se'ls mengin. Segons ells, és una de les formes més ecològiques per desfer-se dels cadàvers. Aquestes torres estan tancades al públic.
Ara, seguidament, parlarem de com aquestes religions condicionen la vida d'aquestes persones, dels seus practicants. Farem uns petits incís només en els hindús i en els jainistes, que són les més curioses i diferents de les que coneixem. Els hindús tenen molts déus i és molt difícil donar una definició de la seva religió. Per això només podem dir els trets més generals. Ells creuen en la reencarnació i com més bé es portin en la vida actual, en la següent tindran una millor i per això no tenen por a morir. El desig més gran que tenen els hinduistes és acabar la seva vida en el riu Ganga, ja que per a ells és el riu de la vida. Alguns tenen els suficients diners per poder pagar-se una incineració amb molta llenya, però altres, que no són tan afortunats, han de demanar el moll de camí als crematoris per tal d'aconseguir una mica de llenya. I això és molt visible sobretot a Varanasi, que és la ciutat on es fan aquestes cremacions. Després, els jainistes pensen que no han de matar cap animal i això els fa ser vegetarians purs. Porten una mascareta a la boca per tal de no menjar-se els insectes, molt abundants a l'Índia, i estan contínuament escombrant el terra per no trepitjar cap animal. La seva religió no només condiciona els seus seguidors, sinó que també ho fa en les persones que volen visitar els seus temples, ja que per poder entrar han de deixar fora el menjar, els bolsos, cinturons, jaquetes i altres peces de vestir i qualsevol cosa que sigui d'origen animal. I ara, amb això finalitzem el tema de la religió i donem pas al Josep Cabré amb els esports.
Bé, moltes gràcies, Paula. Doncs, com ens ha dit, jo parlaré una miqueta dels esports a l'Índia. Quan ens referim a l'Índia, ja siguin articles, documentals o simples converses, només parlem de la seva grandesa cultural, arquitectònica i social i potser deixem de banda altres aspectes, sense posar-hi massa èmfasi. Un d'aquests és l'esport. L'Índia és també, encara que no ho sembli, un centre important de l'esport a nivell mundial. Potser entre les files de la seva selecció nacional de futbol no hi trobem a cap Messi ni a cap Xavi i pot ser que tampoc sigui un país amb un gran medaller en les Olimpiades. Però a poc a poc va agafant rellevància en el panorama internacional. En parlar de l'esport és inevitable relacionar l'Índia amb el món del críquet, i no anem pas desencaminats. És l'esport del poble, el més popular amb diferència, i el país ha tingut una importància molt gran en la seva popularització a nivell mundial. Així doncs, l'Índia ha acollit molts esdeveniments del món del críquet, entre els quals destaca la celebració de la Copa del Món de l'any 2003. A més, també s'ha proclamat campiona del món en diverses ocasions, l'any 1983 i recentment l'any 2011. També destaca com a esport important l'hoquei sobre gespa, que és considerat l'esport nacional. De fet, l'equip nacional ha assolit 8 medalles d'or, una de plata i dues de bronze en Olimpiades, a més de diversos campionats del món, i per això se'l considera l'equip més reeixit d'aquest esport. També destaca el tennis, encara que ens pugui sobtar, i és que tot i que potser no hem sentit a parlar de cap jugador de l'Índia mínimament ben col·locat en el rànquing de l'ATP, l'equip nacional ha aconseguit molt bons resultats des de l'any 2010 en la Copa Davis, el màxim campionat per seleccions de la temporada. En canvi, potser esports que es consideren majoritaris en la major part de països del món, com poden ser el futbol o el bàsquet, són seguits d'una manera inferior a l'Índia. Potser pel fet de no comptar amb unes inversions tan grans de capital com en els països occidentals per part de l'Estat o d'institucions privades. De totes maneres, aquesta manca de popularitat s'estén a tots els països asiàtics i n'és un clar reflex el domini de la selecció de bàsquet de l'Índia en els Jocs Asiàtics. És a dir, el fet de que l'Índia no tingui una selecció amb un alt nivell de bàsquet i que, tot i això, guanyi aquests Jocs Asiàtics. El que és innegable és que l'Índia, com a potència emergent que és, està duent a terme una millora immensa en el món de l'esport i s'està fent, a poc a poc i bona lletra, un nom en el panorama internacional. El fet clar que ho exemplifica és la celebració des de l'any 2011 del Gran Premi Nacional de Fórmula 1, que s'ha convertit en un dels més luxosos i seguits popularment, en tan sols un parell d'anyets. L'Índia segueix sent, però, un país marcat pels esports tradicionals i la seva diversitat de regions fa que hi hagi un nombre infinit d'esports populars de cada part del país. La conclusió és, doncs, que l'Índia evoluciona ràpidament cap a assolir un nivell equilibrat amb les grans potències mundials del món de l'esport, però que encara és lluny d'aconseguir aquesta fita. Bé, després d'això passem a parlar de la gastronomia a l'Índia amb Carla Roch i Rocío Gottschalk.
Moltes gràcies, Josep. Rocío Gottschalk, la meva companya, i jo, Carla Roch, us farem una petita introducció en el camp de la cuina i la gastronomia i deixaré que sigui la meva companya la que comenci aquesta petita introducció.
Gràcies, Josep, i gràcies, Carla. El menjar indi rep molta influència de la religió, amb filosofies molt esteses que cerquen a no fer sofrir els animals, cosa que es tradueix per un predomini del vegetarianisme. Els aliments bàsics de la cuina índia són els cereals, l'arròs, la farina de blat integral i un gran varietat de llegums secs acompanyats amb salses fetes amb curris diversos i olis vegetals. El tercer aliment bàsic d'aquesta gastronomia són les verdures. Un instrument típic de la cuina índia és el tandur, que és un tipus de forn que serveix per a coure aliments, com per exemple tipus de pans plans. D'aquí prové el pollastre tandurí.
Tot i que també s'ha de dir que la Índia és molt gran i ens trobarem diferents plats segons el país al que anem. Sobretot es diferencia entre el menjar indi del nord i del sud. La del nord es distingeix per la seva alta proporció en l'ús de productes làctics i la del sud es distingeix per la seva èmfasi en l'ocupació de l'arròs com a element central i del coco. Existeixen alguns costums sobre com comportar-se al menjar i de com han de ser consumits els aliments. Tradicionalment, el menjar es feia assegut sobre el sol o tombat en esterilles. El menjar es recollia del plat amb la mà. Avui dia, aquestes tradicions s'estan esvaint i a poc els aliments es prenen amb forquilla i cullera. El menjar hindú s'ha internacionalitzat i els llocs on més el podem trobar, entre altres, és Anglaterra i Estats Units. Ara hem acabat la nostra petita part i donem paraula a Ignasi Gil i Jan Rey, que ens parlaran sobre les diferents llengües que ocupen aquest territori.
Hola, bon dia. Som, com ja han dit anteriorment, Ignasi Gil i Jan Rey.
Bon dia.
Doncs ara parlarem de les llengües de la Índia. Primer de tot, el subcontinent indi és una àrea de gran diversitat lingüística on en l'actualitat es parlen centenars d'idiomes, ja que la densitat de la seva població és molt alta, estimant-se que ho habiten uns 1.500 milions d'habitants. Es divideix políticament en 7 països independents: l'Índia, el Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka i les Maldives. Podem dir que almenys 30 llengües diferents i al voltant de 2.000 dialectes han estat identificats. La Constitució de l'Índia ha estipulat l'ús de l'hindi i l'anglès com les dues llengües de comunicació oficials del govern nacional.
A més, la Constitució dona una llista de 22 llengües classificables que tenen dret a tenir rang oficial als diferents estats federals. També poden ser usades com a mitjà de comunicació entre el govern nacional i els ens locals i per als exàmens que condueixen l'administració pública. L'anglès va deixar d'existir com a idioma oficial, en igualtat amb l'hindi, l'any 1965. Després es va intentar que continués com a idioma oficial associat addicional fins que un comitè pogués decidir la transició a gran escala a l'hindi, basada en una revisió periòdica. Tanmateix, el sistema de llengües bessones encara és vigent degut a les protestes d'alguns estats com el Tamil Nadu, on hi ha una menor penetració de l'hindi. Degut a la ràpida industrialització i a una influència multinacional en l'economia, l'ús de l'anglès continua sent popular i influent sobretot el govern i el món empresarial.
Bé, doncs moltes gràcies, Jan Ignasi. Després d'aquesta explicació passem a una tanda de preguntes, aprofitant que comptem amb la presència de dos experts en el territori indi, com són Cristina Lier, coordinadora de l'organització CETEM, i Héctor Solà, viatger de l'organització. Bé, bona tarda, Cristina i Héctor, i benvinguts a Coneix Món.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs aprofitant la vostra presència ens agradaria fer-vos algunes preguntes sobre el territori indi. Primer de tot, parlant de l'esport, per molts és vist com un element cohesionador de la societat i, per exemple, Héctor, tu que has estat a l'Índia, tu vas veure que està complint aquesta funció a l'Índia?
Bé, de fet, vam anar a una escola en què ens van ensenyar una sèrie de jocs tradicionals en equip. Els jocs eren dividits entre nois i noies, però bé, complien força bé aquesta funció. I també vam anar a veure un partit de futbol que jugaven entre dos equips de dues escoles diferents i bé, com a tot arreu era una forma doncs, de cohesionar grup i passar-s'ho bé.
Però m'ha semblat sentir que separaven nois i noies a l'hora de realitzar l'esport. Això és per temes religiosos o per temes...
Bueno, és una societat encara molt tradicional, sobretot a les zones rurals, i tot i que les classes van junts, la separació entre nois i noies està molt, molt clara encara.
Moltes gràcies. A més, quins elements arquitectònics vas visitar i quin va ser el que et va cridar més l'atenció?
Bé, com us he comentat abans, jo no vaig fer un viatge turístic, per tant, no vaig veure gaires monuments. Les cases són molt senzilles, són construccions molt senzilles perquè són més barates. I bé, el que em va cridar més l'atenció potser d'arquitectura a la Índia va ser Bombay, que és una, clar, era la capital de l'Imperi Britànic, i per exemple l'estació de tren és un exemple d'arquitectura impressionant victoriana del segle XIX.
Val, suposo que també a part dels llocs rurals també hauràs anat a grans ciutats. Creus que està bé que puguin assistir els ciutadans de l'Índia a una cremació?
L'única gran ciutat que vaig estar va ser Bombay i la veritat és que no vaig veure cap cremació de persones. Em sembla que això es fa a la ciutat santa de Benarés, que allà no hi vaig passar.
Val, moltes gràcies a Cristina Lier i Héctor Solà, els nostres col·laboradors d'avui. Després d'això donem per finalitzada la sessió d'avui, sense deixar d'agrair la col·laboració dels experts que ens han acompanyat, i també donar les gràcies als diversos experts que també ens han informat sobre l'Índia, com són Martí Cercavins, Benet Aragai, Helena Sanz, Paula Coderc, Carla Roch, Rocío Gotxal, Jan Rey, Ignasi Gil i Josep Cabré. Els donem també les gràcies a tots vostès per la seva atenció un dia més i els esperem a la propera sessió de Coneix Món. Els ha parlat Josep Cabré. Moltes gràcies i que passin un bon dia.